Ρυθμίσεις FM.
Coneixes els autèntics beneficis de la fruita? Carn o peix? Qui no li haig de fer servir? Què aporten les verdures a l'organisme? Els dijous a les 11 i 20, La Cuina Sana. Un programa divertit, fresc i desenfadat. Amb el doctor Ros, director de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i la nutricionista Valèria Iglesias. Un espai amb receptes casolanes de casa nostra de la mà de la Magda i l'Agustina. Tot plegat per saber-ne molt més de la cuina. La Cuina Sana. Els dijous a l'hora L. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'hora L. Eduard Pino.
Són les 11 i 24 minuts. Seguim avançant al magazín de l'hora L d'aquest dijous, 5 de desembre. Tenim 7 graus i mig de temperatura als exteriors dels nostres estudis i nosaltres estem aquí ben calentets, aquí dins, que s'està de conya. Agustina, Valeria, què tal?
Molt bé.
Molt bones.
Bon dia.
Bé, avui, com podeu comprovar, tenim alguna baixa. Ho dèiem al principi del magazín, que el doctor Ros no hi era, però després també la Magda, per un compromís, tampoc ha pogut assistir al programa d'avui, però no obstant, sí que hem de parlar, òbviament, i ho dèiem abans, no?, que amb aquestes festes, plats típics de Nadal són els que n'hem de parlar. I precisament d'això en parlarem, perquè avui l'Agustina ens porta un parell de receptes, que al cap i a la fi és el mateix plat, però de manera diferent. Els canelons. Agustina,
sí,
que no podem faltar a taula aquests dies de Nadal, eh?
Pues bueno, és una cosa que es fa molt per Nadal o per una festa major,
sí.
El caneló. Pues sí, és bastant típic de Nadal.
En tenim de dos tipus, no?
Sí, de dos tipus. Hi tenim de carn, els que es fan sempre, i després uns barrejadets amb peix i més barrejadets. Peix del tot,
aquests
no.
Ja no els tinc tan...
No, jo d'estos no n'he fet mai, però la Magda va dir que ja en feia i que eren molt bons. Ah. Doncs pues també els direm.
Molt bé.
Si a algú li agrada, doncs pues bueno. Pues...
Jo som més del de carn, eh?
De la carn, jo tota la vida dels de carn, no? De quan n'han fet, sí. Però
bé,
bueno.
Doncs, Agustina, explica'ns una mica quin és el procediment per a fer aquests canelons.
Sí, pues bueno, claro, jo crec que la gent ja ho sap, el que són els canelons, perquè són els més típics de sempre. Però bueno, ho comentaré, el que són els ingredients. Jo hi poso carn de tocino, però sempre procuro que sigui el cap de llom, perquè és més meloset. Sí. Després hi poso vedella, també que sigui un tall que sigui d'allò. Després hi poso pollastre, pitxuga de pollastre.
Sí.
Tot això agafo i ho faig així en trossets una miqueta grossos i ho poso amb una cassola en oli. I ho vaig remenant. I quan ja té un coloret, allò que es vol torrar una miqueta, hi poso ceba, esgalladeta, i una miqueta de tomata, i poso uns clauets, que això no són clauets de ferro, són uns clauets de... I després uns granets de pebre i una miqueta de nou moscada. Tapo la cassoleta i això se va acabant de fent xup, 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 xup. Jo, a l'acabament, miro amb una forquilla i provo a veure si ja està, perquè això se fa de seguida. I si no, hi poso una miqueta de caldo i ho deixo que cogui una miqueta més. És molt ràpid de fer això perquè tot el que hi posem pues és molt tendre.
I la carne la picas antes?
No, la carne la picamos después. La carne, sí.
Ya. Que se pone en trozos.
Sí, eso lo hago en trocitos así y después al último ya lo pasamos por un, dos, tres. Yo tengo un, dos, tres y lo pasamos.
Vale. Es así ràpid.
Vale.
Molt bé.
Pues bueno, i després, quan tot això ja està cuit, pues agafem i ho passem per un, dos, tres, o per una altra màquina que hi hagi, o per aquelles antigues d'abans de rodar, Elme, que també la tenim.
Què és això d'un, dos, tres? És que no sé què...
És això, pues bueno... És
vale, això que vas...
Sí, la Elme, i nosaltres la tenim, és la de tota la vida, que va així voltant en la mà. Bueno, però ho fem amb un, dos, tres, ho anem posant. Vale. Després ho posem amb un bol, que sigui una miqueta fondo, i jo hi poso paté. I allà hi poso el paté i ho remeno tot ben remenadet, ben remenadet. Ara bé, si em queda una mica massa espès, doncs hi poso una mica de llet i ho torno a remenar. I després ja tenim els quadrets que els han posat en aigua perquè es vagin estovant una miqueta. Jo gasto, dic, no és per fer propaganda, però va molt bé, perquè l'altre se té de bullir i és una miqueta més inconvenient, i això és molt bo. I bueno, doncs ja tens la pasteta, doncs els vas omplint, els vas encaragolant, i després els poso a la bandeja, o allà on sigui.
N'has de fer molts, tu, aquests dies?
Jo, els dies n'hi farem bastants, perquè, Edu, som que en fem, i després els congelem d'un a un, i els fem amb bossetes, que tenim una màquina que tanquem al batí, i ens va molt bé.
Molt
i el dia que vols, menges canelons. No cada dia, que no pot ser, que ja ho veus que no pot ser. Però, bueno, el dia que vos vingui de ganes, no? Pues, bueno, i després, pues, ja pel damunt, la bechamel. La bechamel, tot
sabeu
com se fa. I després se posa el formatge i a gratinar. I aquí tenim el caneló, pues, típic De tota la vida.
M'has agafat gana.
I bien.
M'has agafat gana, eh? Ara, sí, Agustina.
Bueno.
És que els canelons és un plat que sempre apreteix.
És que jo estos, de veritat, m'ho surten bons i poses coses bones, perquè, clar,
agrades,
val la pena.
A niños, a todos les agrada.
Una vegada de fent, a l'any o dos, pues val la pena que siguin bons.
Clar.
Pues bueno, pues és això.
I si algú no come carne, le prepares los
I
de
si algú pescades. No vol car, pues aquí en tinc un, que este me'l va preparar la Magda.
Sí.
No si hi ha algun invitado que no
sí,
li agrade la
vale.
carne.
És que també n'hi que hacen de... d'espinacs, jo d'espinacs.
Ah, bueno, suposo que es deuen poder fer canelons.
No, mira,
el que
jo espinacs n'hi vaig provar una vegada en una casa que m'han donat, me'ls vaig menjar perquè, clar, me'ls vaig
el
menjar.
Compromís.
Amb pinyons i que sigui, però vaig dir, no cal tanta feina per menjar espinacs.
Ah.
La veritat. Ara, són bons, sí, i n'hi ha gent que els agrada, però jo dic, no cal tanta feina per menjar espinacs. Bueno, és així.
A mi fiquem lo de sempre, eh?
Sí, i això és l'estim. Bueno, doncs pues, si ara vols, Edu, pues, direm-los sí. que em va dir la Magda, pues bueno, ell agafa i posa també igual amb una cassola, posa ceba però molt ratlladeta, petiteta, i després hi posa els xampinyons, que també molt petitets, no làmines, que làmina no queda petiteta, més petitet que la làmina, i ho deixa que sofregeixi una miqueta. Quan està una miqueta sofregit, hi posa gamba d'esta pelada que venen, bueno, o la pelis tu, però bueno, és igual, la posa una miqueta, allí hi ha trossets també petiteta, petiteta, després hi posa una mica un suquet de tomàquet Solís, bueno, diem Solís però no diu un altre tomàquet, jo em faig en conserva i no Solís, però bueno, Solís, no? Vale, i bueno,
algunes marques estaran contentes amb l'altre.
Sí, no, jo, la meva marca no en té, però és molt bona.
Sí.
No, bueno. Pues bueno, i això ella pues, ho fa ben remenadet, fins que queda pues, tot concentradet. Després això també, quan ho, ja ho té tot cuitet, que diu que dura com 3/4 d'hora o una coseta així, sí. no gaire més, després agafa i ja té uns ous bullits, i agafa uns ous durs i els ratlla. I ho barreja en aquesta pasta. I després també posa una mica de nou moscada, perquè, claro, tot això, Valeria és el que li dona una miqueta més de sentit. I després pues, ja agafa, igual que jo, ja té a estomar els quadrets, de, també agafa el mateix, fa dir com jo, i després també els rellena. I també els posa a la bandeja, no diem que els congeli com sigui, que també els pot congelar, i també fa la bechamel. Fa la bechamel. Ara jo diré després de la bechamel, perquè quan li vaig genitar la Magda es va quedar impressionada, dic, és que jo potser... Bueno, i posa la bechamel i pues, posa el formatge tot igual i el forn, i bueno, ja ho sabem, a 180 gratinar, quan veus que ja està rosset, doncs pues ja està, perquè la bechamel a mi em van dir, i sí. sí jo quan faig, ho puc dir, Edu?
Sí, tant.
Quan faig croquetes, que fas directe la bechamel a la croqueta,
sí,
sí que la farina la fregixo a la paella, l'adoro, a la paella amb una miqueta d'oli seva, però ara no cal, perquè ara el forn ja la cou, eh?
Ah.
Valeria.
I com la prepares?
Pues agafo un bol, este bol que tenim del braç, i poso, per exemple, 2 o 3 cullerades, per la quantitat que tingues que fer, de farina,
sí.
i poso llet, i poso el braç i... Rrr, bum. I allí no s'ha cap volta de res, perquè si la poso a la paella comences a voltar i sempre se hace
grumos,
i et costa una miqueta més. I aquestes canelons no cal, perquè és que ja el cou el forn.
I además te evitas
la
farina.
Vale, no, i part, jo poso un poc de mantequilla, un mantequilla en la sartén, això és igual. Però resulta que si la poses a la paella, la farina es va fent grumos, i hasta que la llet no la tires, no cal, perquè això va directe al forn.
Se cocina allí.
Ara bé, quan faig croquetes sí, perquè és en cru, i després jo ho faig així, a la paella amb una mica més de passatge. Però jo la faig així. I ahir li vaig dir la Magda, diu, Agustina, he quedat impressionada. Dic, bueno, jo... I queda bona. Pues bueno,
les croquetes també les fas tu?
Sí, croquetes també les faig jo.
Molt bé.
Les faig de carn i també ho poso amb bechamel i també les faig molt bones.
Sí, croquetes també se poden fer una mica de tot, no?
De tota manera, de tota manera, de peix, de carn, però inclús...
La base és la salsa bechamel.
Sí, és el que decidimos aquel dia que del que hervimos, que hacemos, pues a lo mejor lo que te queda, pues lo haces, después lo condimentas un poco con pimiento y todo esto, y ya me trobo jo.
Que tens ganes de fer-ne.
Sí, sí. I després, pues hago un poco de bechamel y así es mejor. Pues les passes per huevo i harina, les fries i són de categoria.
Ah, pues mira, ja podem parlar un altre dia.
Sí, per això de les croquetes ja et dic, val la pena fer-ho a la paella, perquè la croqueta ja la juntes amb la carn, ja no hi va al forn.
Bueno, les croquetes, si et sembla, Agustina,
un altre dia. Sí,
eh? Ara estem dels canelons, que...
Jo crec que ha quedat ben explicat.
Molt ben explicat, aquests dos tipus que hi ha,
sí.
òbviament, ens ho deia l'Agustina, els que acostumen a ser...
Lo de la carn és el que es fa sempre, que la gent lo coneix.
Clar.
I aquest altre que em va dir la Magda, pues jo crec que també són molt bons, que jo també els vull provar de fer.
Molt bé, doncs li dius a la Magda que te'n prepari
algo,
eh?
I ara la doctora que mos digui que ella...
Molt bé.
El que tenim de fer és tots Nadals.
Sí, perquè avui, Valèria, el tema dels canelons, imagino que és un plat, ens ho deia abans l'Agustina, que tampoc cal abusar, no? I que per això es fan de tant en tant. Dos canelons?
I per a dies puntuals.
Bueno, jo potser en menjo algun més, eh?
Bueno, però el primer, i els canelons, i el segon...
Depèn de com que s'acompanyen, se
clar,
come.
Clar, si és plat únic, no? Potser uns quants més, però...
Sí, bueno.
No obstant, sí que és veritat, Valèria, que aquestes festes, a part de canelons, hi acostuma a haver excessos de tot tipus, i crec que avui podríem parlar, òbviament, d'aquí dues setmanes, abans d'acabar... El 2013 tenim un altre programa que ja vam avançar, que parlaríem de
el dia 19,
l'últim programa d'aquest any. Però si et sembla, avui, Valèria, a part del que comporta els canelons, també ens podria explicar una mica què s'ha de fer per a mantenir una mica la línia aquestes festes de Nadal. Ja sé que és complicat, perquè són dies d'excessos, però a veure què ens recomanes.
Bueno, però sí que són dies donde nos reunimos con familia, amigos, compañeros de trabajo, y normalmente... Cada encuentro implica una comida.
Sí.
Y larga. Es que se alarga desde
el principio. Y estamos un mes comiendo.
Bueno, pero una vegada al año. Una vegada al año, Valeria, y vale la pena.
Ah, pero si se siguen ciertas pautas, podemos, a lo largo de este mes, no, bajar de peso es difícil para la gente que lo quiera, pero por lo menos mantener el peso.
Sí. Claro.
Entonces, en esto hay que considerar que es muy importante los días anteriores y posteriores a los días puntuales de celebración, que si en esos días intentamos volver a la dieta habitual, con baja en grasas, rica en verduras, frutas, carnes magras, y dejar a un lado un poco las preparaciones más concentradas en calorías, como
claro,
los canelones o las preparaciones típicas de Navidad... si dejamos estos alimentos específicamente para la celebración, no sumaremos tantas calorías a lo largo del día. Y algo importante es el consumo de alcohol, que a veces, durante las celebraciones bebemos y sumamos que día a día bebemos, es un aporte calórico que... habitualmente no se toma en consideración y es importante.
No comete champán, menos canelón siempre.
Sí,
¿eh?
Uy, es
dejarlo para los días de celebración puntuales.
Sí,
además, el tema de los dulces. A veces se está desde principios de diciembre probando turrones, mazapanes, polvorones. Sí. Entonces, estos sí que son alimentos que son muy sabrosos. Y bueno, ya la próxima charla hablaremos un poco de los valores nutricionales de estos dulces. Pero si los dejamos para los días puntuales de las fiestas, no sumaremos tanto. Otra cosa a considerar es si somos los anfitriones para los días de Navidad o San Esteban o fin de año, tratar de recuperar recetas tradicionales como las que nos acaba de explicar Agustina, que incluyan carnes magras, pescados... y acompañarlos, si podemos, con algunas verduras también. No pensar que solo hay que preparar platos muy elaborados para estas fiestas. A veces preparando, sí, algún plato tradicional y poner en la mesa también para complementar algunas verduras, que puede ser alguna ensalada un poco más arreglada que lo habitual, o hacer brochetas de verdura o verduras asadas. Que la gente lo agradece, de que haya algún plato un poco más sencillo. Porque si ponemos varios platos muy complicados para digerir después, claro, entonces a veces combinar un poco. Como hay tantas fiestas, se puede probar en cada fiesta algo. Otra cosa a considerar es, también si queremos aportar un poco más de fibra al menú, se puede mezclar con el pan habitual, pan blanco, agregar pan integral o pan de semillas. Con esto mejoraremos el aporte de fibra. Y como postres, también pensar que después del postre vendrán los dulces típicos de Navidad. Entonces, no escoger un postre muy cargado de nata o chocolate... que sabiendo que después vienen los dulces típicos de Navidad, quizás escoger un postre a base de frutas, que pueden ser brochetas de fruta o peras al vino, manzanas asadas, arreglarlos un poco con alguna decoración, pero no escoger postres tampoco tan difíciles después para digerir. Y quizás a veces también si somos anfitrión...
Agustín es buena cara porque digo, bueno, sí, pero yo creo que también fais lo mateix, ¿eh? Tots fem,
bueno, són pautes,
tots fem
a
lo que no s'ha de fer, no?
Bueno, sí, però... bueno, diemés, un dia és un dia, però un dia, cada dia és un dia.
Claro, pero después te encuentras mal.
Sí.
Y además, hay que considerar esto también si somos anfitriones, si hay alguna persona en la mesa que tenga que cuidarse por alguna patología, bueno. Por ejemplo, hay personas que tienen diabetes, y claro, y si les ponemos todos platos muy cargado.
La tentación.
Quizás, claro, podemos ayudar si incluimos algunas verduras en la mesa. Pues sí. O a veces personas con hipertensión, que bueno, se puede quizás cocinar con poca sal y poner el salero y el que y el resto de las personas que puedan comer normalmente le agreguen. En esto es importante considerar a ver las personas que vienen a casa. Otro aspecto a considerar es qué hacer con las sobras. Uh-huh. Que esto habitualmente cuando tenemos invitados en casa, después estamos una semana comiendo, seguimos de Navidad una semana. Entonces,
en casa larga al final después de Reyes, ¿no?
Sí. Entonces quizás esto, ver si ni bien acaba la comida, lo que sobre, ponerlo en la nevera para evitar contaminaciones y después congelar lo que sea posible. Sí. Entonces después tenemos platos preparados para el mes de enero, febrero, para los fines de semana, ya tendremos platos preparados. Pero esto, considerar que cuanto menos tiempo esté la comida a temperatura ambiente, habrá menos peligro de contaminaciones, si lo vamos después a congelar.
Pero después al congelador, después de congelado, es que es buenísimo igual.
Claro, sí.
Porque
sí. Sobre todo porque no hay que hacerlo.
Que me sobre, pues el microondas, y es que quede pues buenísimo, igual. Y es lo que diu la doctora, que claro, si avui menges, demà també, pues tot el mes comem.
Todo el mes comemos de Navidad, y no puede ser eso. Y o también los restos de dulces, los turrones, los mazapanes, todos estos productos no tienen una fecha de caducidad muy próxima, por lo tanto, tranquilamente se pueden cerrar los paquetes y guardarlos en la alacena. Irlos sacando, no digo no comerlos, sí, pero quizás decir, bueno, el fin de semana o si viene visita.
O antes del café, un trocito.
Pero, vale, un trocito, sí. Pero no tenerlo ahí dando vueltas en la cocina.
Queremos hacer más dulce.
Si es un trocito cada día, no pasa nada si no hay ningún problema de salud. El tema es no tenerlo a mano y picar a cada rato.
Ya fue una mica de ejercicio, ¿sí?
Y esto es lo que me faltaba. Que es importante tratar de ver si podemos complementarlo con un poco de ejercicio.
Y son días que no se hacen de ejercicio.
Claro.
A ver, incluso y no invita a surtir.
Claro, pero incluso los días festivos, a ver si estamos toda la tarde sentados en la mesa, quizás podemos dedicar media hora a ir a caminar con la familia o ir un rato a caminar. Y bueno, uno también deja de comer un rato. Y algunas pautas a tener en cuenta durante la comida es quizás tratar de comer muy lentamente, no para tener conciencia de lo que uno come, evitar en la medida de lo posible comer demasiado, quizás probar un poco de cada, no hacer raciones tan grandes. Y los dulces navideños, quizás las personas que tengan que cuidarse, es importante no estar picoteando toda la tarde. Quizás si ver qué es lo que nos apetece y coger una porción pequeña de cada cosa que nos apetezca y ponerla en un plato, entonces ya tendremos la medida de lo que estamos consumiendo. Si no, a veces picamos toda la tarde y perdemos la
noción. Uno se come tres y el otro se come uno.
Y perdemos la noción de lo que comemos. Y después de la comida, quizás completarlo, que esto también, si uno es el anfitrión, tenerlo en cuenta para ofrecerlo. En lugar de café, quizás haber alguna infusión de hierbas que ayude a la digestión. Porque a veces después, con las mezclas.
Pero después de una buena comida, un café te se siente muy bien.
Vale, ya. Bueno, pero también ofrecer una infusión digestiva, porque hay gente que le gusta. Hay ahora infusiones que se venden en los supermercados, que son infusiones digestivas con mezclas de hierbas, de manzanilla, melisa, anís.
Sí.
Bueno, entonces esto quizás se puede ofrecer si la gente escoge café, pero bueno, que esté la opción.
A gusto del que venga.
Sí, que no digui no m'ho has d'oferir.
Sí.
No?
O després diguin, mira, he anat a dinar i m'han donat una manzanilla. No,
claro.
Tampoc.
Y no olvidarse esto que decía Eduard del ejercicio, que siempre que podamos tratar de movernos un poco.
Molt bé.
Així que, bueno, si seguim algunes d'aquestes pautes,
sí.
Creo que a veces no es tan difícil.
Són les pautes que ens ha portat avui la Valèria.
Jo crec que sí.
Bueno. Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agustina, Valèria, fins d'aquí 15 dies, el dia 19 hi tornem.
Hablaremos de los turrons.
Per a parlar una mica de turrons i les postres típiques de Nadal.
Un bunyol i això també.
Molt bé.
Perquè els bunyols també són de Nadal, eh?
A veure, Magda, con lo que nos sorprenderá. Magda i Agustina, con lo que nos sorprenderá.
Bé, doncs, el dijous, dia 19, i tornem aquí a la cuina sana. Que vagi bé, bon dia.
Ai, molt gràcies, carinyo.